Fabricació pròpia.
Salutacions, molt bona tarda a tothom. Quan tenia 16 anys, J. Bayona va assistir per primera vegada al Festival de Sitges. Cada any, subtilment, com canten en aquesta cançó els Blue Tones, Bayona tornava a Sitges. I en aquesta 56a edició torna i ho fa guardonat amb el Premi Màquina del Temps i amb la projecció de la seva darrera pel·lícula, La Sociedad de la Nieve. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Dos minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda.
Espera, què t'ha passat amb el jersei,
no,
Mercè?
Me'l vull posar.
Portes un embolic?
Mira, ja veuràs. Ara, clar, nosaltres no ho veieu, però me la poso cap enrere.
Quin estil que té.
O sigui,
només et vull dir que el tens darrere de la cadira.
Clar, ja veuràs. Llavors faig un nus perquè se'm quedi enganxat.
O sigui, perquè els oients que ens estan escoltant està fent com embolicar la cadira com si fos un regal amb el seu jersei.
I així, d'aquesta manera, si tinc fred, cosa que no passarà, el tinc a la queja.
No, que és absurd que et passi, si sempre tens calor.
Però per què et portes un jersei ja, no? Si és contra natura, pel que ets tu.
No, sabeu què passa? Que al matí, quan baixo, si vaig molt ràpid, en bici,
és que és un bòlido.
Clar. Fa fred.
És l'estoncena, la Mercè.
No la veus passar.
I després l'altra cosa és que nosaltres quan ens van proposar de fer a l'horari de tarda vam dir, fantàstic, tu, tindrem part del dia per poder gaudir.
No, llavors, res.
És com que és complicat. Per tant, no torno a casa fins molt tard.
A les altes hores de la matinada.
Tornaré també.
Com un bòlido, també.
Com un bòlido, llavors sí que començarà a fer fred, que per cert, arriba el fred, eh?
Sembla quan que sí.
Arriba el cap de setmana, per fi, la tardor.
Però la Mercè continua amb màniga curta, Vull dir, no us penseu.
A mi no em va bé el cap de setmana. Hauria de ser dilluns.
No, home, no, que llavors el dilluns fa molta pujada.
Per què et passa?
Però ja, el dilluns és un dia difícil, de per si.
Doncs no cal fer-lo més difícil.
No, tant hi fa. No, que és...
Vols gaudir del cap de setmana?
Que jo vull anar a la platja i vull banyar-me. No em va bé que...
Com que no has tingut dies, no?, per anar a la platja.
Mai són prous.
Però sabem si serà el dissabte al vespre, serà diumenge...
Això és important.
Crec que és dissabte. Ha dit el Mirall, és ara a l'estat migdia.
Anirà arribant.
Bueno, ja ens ho aniran explicant.
Important l'hora,
ja ens ho trobarem.
Perquè potser entra pel nord, el fred.
I vull dir,
quan t'arriba aquí a Barcelona ja estàs a mitja tarda.
Clar, és veritat.
Ja has fet el vermut tranquil.
Mira, de dia ja us ho anirem explicant. Recordeu que dijous és festiu, però divendres hi haurà programació habitual aquí a aquesta casa. Dit això, ells són de fabricació pròpia, Marta Hark, la
subdirecció,
Candela Figueres, els guions, a la producció en Ferran Capdevila, l'Uri Francisco.
Despocinat.
I a la vida pràctica i la interpretació simultània, la Marta Medina, que no la veig, deu
està dinant.
Està dinant.
Volia dir-te, després dinar i se n'ha anat corrents a dinar.
S'ha anat a dinar. Mercè Mondel i Vanessa Carrasquilla, al món digital, i en José Matosas i la Paula Moreno, al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Van ràpides i es...
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que d'aquí uns minuts repassarem l'altra actualitat del dia amb l'equip de fabricació, ja estem preparats. Després farem la digestió avui amb l'Albert Carcereny. Ell és portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Salut Ambiental, Harge.
Sí, sí.
Perquè ens expliqui què està passant a París amb les xinxes.
Ui. I sobretot saber si acabaran arribant aquí. Perquè, clar, són petitones, però mica en mica...
Van fent.
Com la filoxera, vull dir, també va començar per la France.
És veritat. Llavors, clar, què passa? Que la capital francesa està patint una plaga importantíssima que ja ha arribat a altres ciutats importants de França i es sospita que està arribant també a Londres.
Imagina't.
I altres...
Han saltat pel mar.
Ja està.
Saben nadar.
Ja està, Candela. Avui li preguntarem a l'Albert Carcereny
no salvarem,
si hem de patir o no. Un dimarts en què parlarem amb el politòleg Guillem Porcells perquè ens ajudi a entendre tot el que passa al món aquests darrers dies amb la mirada posada a la guerra a Israel.
No es
però
pot
també,
entendre, això.
Res. Però també a l'Afganistan, després del terratrèmol que va sacsejar, ja ho sabeu, el país, i va deixar més de 2.000 morts aquest cap de setmana. Tot això també, el dia en què parlarem avui en aquest programa importantíssim de salut mental, coincidint avui amb el seu Dia Mundial. Un de cada quatre persones tindrà un trastorn de salut mental durant la seva vida. I em sembla poc, ja us ho dic, i em sembla poc.
Perquè jo diria que d'aquest estudi, tots...
Ja no se'n salva cap.
No se'n salva cap, exacte.
No.
I clar, justament avui, aquí al Fabricació, en volem parlar amb el periodista Roger de Gràcia, que acaba de treure un llibre, Digue'm Boig, una història de salut mental en primera persona. De fet, el popular periodista i comunicador explica per primera vegada en aquest llibre la depressió que pateix des que van començar els primers símptomes el dia del seu desè aniversari, quan tenia 10 anys. Avui farem el cafè amb ell a partir de les 4. A més, continuarem parlant de salut mental. Serà amb la Carol Palma. Ella és directora del grau de Psicologia de Blanquerna. Amb ella parlarem de l'estigma de la salut mental dels joves universitaris. I també, per acabar el programa, ja sabeu que els dimarts toca ciència, el Fabricació Pròpia. Avui, amb el divulgador científic Aleix Roig, que ens parlarà de la pluja de meteors. I la Candela Figueres. Ui, la Candela.
Ui, estic aquí, no parleu de mi sense com si no hi fos.
Avui no he dormit, pensant que, clar, avui s'ha de... Sabrem què va passar.
La resolució, però per tots aquells oients que es van perdre el retrovisor del dimarts passat...
Clar, tornaré a fer intro i plantejament, no?, que es diu de la història.
Sí. Recordem aquesta història, el cas del parricidi de Falset de 1846.
També us dic que el títol ja dona pistes.
No és gaire críptic.
En el punt de la... Mira, la Medina ja està, després dirà. En el punt de les 5 en parlarem, el retrovisor amb la Candela. Tot això passarà si et quedes aquí. I el Fabricació Pròpia. Realitat paral·lela avui dedicada al transport còsmic i no ens referim a les autocaravanes d'ahir que va portar a aixecar molta polseguera. Parlem de coets espacials.
Sí, mira, a mi en realitat, si m'ho preguntessis tu, així de tu a tu, a mi m'agradaria parlar de la T-Mobilitat perquè estic tenint moltíssims problemes per
activar
el codi PIN. És com un escape room. De malson. És terrorífic. Però això ho farem un altre dia, perquè hi ha un tema que ens urgeix més, i és que avui toca parlar de coets, perquè dissabte, incomprensiblement, se'ns va passar per alt. Concretament, a les 2:19 de la matinada, s'enlairava el Miura 1, el primer coet 100% marca Espanya. Després de dos intents fallits, el Miura 1 finalment es va enlairar aquest cap de setmana des de Huelva, al Cap Canaveral Ibèric. La plataforma de llançament, per cert, es va ubicar, sentim els enginyers de fons del Miura 1, una plataforma de llançament...
Els enginyers treballaven fent palmadites, no?
Clar, els que hi anaven... Si haguessin anat astronautes a dins, haguessin, doncs això, palmes. La plataforma de llançament, per cert, es va ubicar a una zona molt propera, al Parc Nacional de Doñana, que segur que els animalons estaven agraïts de tenir una mica d'acció a prop de casa, perquè, clar, Doñana, allò està més sec. Allò ja és un... No és ni un
fangar,
és un desert. Per tant, bé, estaven contents de, com a mínim, passés alguna cosa a propet de casa. A veure, el Miura 1 és un coet de l'empresa privada PLD Space, un coet que, per cert, commemora una de les ramaderies de braus de major renom i trajectòria de la tauromàquia espanyola, Miura. no és per ser un coet per explorar nous planetes, que són els que fan realment gràcia, sinó per enviar satèl·lits a l'espai. És a dir, en un futur, el coet el farciran de satèl·lits com si fos allò un tortell de Reis.
Ah, o sigui, de moment va, torna i després el farcim. O ja es queda farcit i anirem deixant-lo.
Una prova que funcioni.
Exacte, això era una prova perquè en un futur s'hi puguin posar satèl·lits per llançar l'espai.
O sigui, que de moment el Miura és una mica gatillazo, vull dir, només va allà i tampoc fa res, no?
I espera't.
Ara em corregiria el Virgili, i dir gatillazo, i això és superincorrecte. Sí,
ja, va fallar. A veure, parlo en un futur.
No sé com es diu, ja t'ho diré després. Vale.
Perquè el Miura 1, ja us avanço, que no acaba de girar rodó. Com dèiem, el coet es va enlairar dissabte, d'acord?
Bé.
Dissabte, i s'havia de recuperar al mar per poder seguir fent proves, d'acord? O sigui, l'haguessin recollit. Però aquest matí s'han confirmat les nostres pitjors sospites.
Ja ha tornat, res en l'espai, aquest coet.
Ja ha d'anar i tornar, deixar els satèl·lits i tornar.
Pim-pam, com qui va a Lleida, tu.
Sí, sí.
I, com dèiem...
Què ha passat?
A la pesa el talent.
Estan confirmant les sospites després de dies sense saber res del Miura.
Estic molt sensible, eh? No em facis plorar. Pobre.
Doncs no és una història alegre.
No hi ha final feliç.
Ho ha confirmat l'empresa PLD Space. El Miura 1 s'ha perdut a l'oceà Atlàntic.
No.
Tenim fora de combat.
S'ha perdut?
No ha quedat ni el rabo.
Mare meva.
No ha quedat res.
Però...
I mira que repassant una mica el pla de recuperació del coet, era senzillíssim. Primer havia de caure al mar... Va. Després l'havien de traslladar al port de Mazagón, que això és a Huelva, i traslladar-lo després a Terol.
A Terol?
Jo crec que el coet, preveient tot aquest jaleo, va deixar...
És que és molt raro. És que...
El coet va dir, deixa'm caure al mig de l'Atlàntic, jo prefereixo morir tranquil abans de fer tota aquesta contingència, perquè això és un enrenou.
A Huelva, Terol...
No, és que per acabar Terol, dius, jo prefereixo acabar al mig de l'Atlàntic.
Són tot comarcals.
Hi ha un centre d'investigació.
També hem llegit que el coet comptava amb sistemes de... Això també m'ha fet molta gràcia. El coet comptava amb sistemes de seguiment de trajectòria i, de fet, se sap l'àrea on ha caigut de l'Atlàntic, però s'ha desestimat la possibilitat de recuperar-lo,
no,
perquè es creu que el Miura 1 s'ha trencat a l'impacte amb l'aigua i s'ha enfonsat. Per tant...
És molt més car intentar recuperar els trossets d'allò, no?
Que fer-ne un de nou.
Deuen pensar, això s'enfonsarà i això no ho veuran.
No es pot recuperar res.
Res. A veure, ara ja sabem com ha acabat la història, malament. Però jo em vull remuntar a com va començar tota aquesta història del Miura. Com
vols dir que
deia?
Va començar millor?
Sí. Mira, com us deia, el de dissabte va ser el tercer intent de llançament de coet. El primer va ser el 31 de maig. Es va avortar la missió perquè feia massa vent, i això de les ventades no van bé, frenen la pujada del Miura. El segon llançament fallit va ser el 17 de juny, i ara és precisament el que... relatarem. Segon llançament fallit del Miura, els del PLD Space, que és aquesta empresa, ho van retransmetre en directe en un vídeo a YouTube, que per cert van seguir més de 30.000 persones, que no està gens malament.
Déu-n'hi-do, no?
Ens traslladem ara a Huelva, que és on van llançar el coet. Instants abans d'aquest segon intent de llançament, ara ho escoltareu, són moments de moltíssima tensió. Fixeu-vos en dues coses, que després del compte enrere, el coet fa un pet com una aglà, i el responsable del compte enrere, escoltareu, aprofita el moment també per posar-se l'aca.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T0, vamos, Miura 1.
Vamos.
Arranca motor.
Umbilical de Abby.
¿Cómo? Aborta. Ana, ¿sabes lo que ha pasado?
¿Cómo que
sabes
lo que ha pasado? Si no lo sabes tú...
És molt espanyol, aquest llançament, eh?
El que preguntava l'Anna si sabia què havia passat era el Raúl Torres, que és el CEO i cofundador de l'empresa aquesta aeronàutica.
Malament.
I això és veritat, eh? Escolteu-lo.
Anna, ¿sabe lo que ha pasado?
Vull explicacions. A les imatges veiem el coet traient foc per la base. Ens recorda que seria un calçot, perquè ens entengueu, si no esteu massa familiaritzats amb temes aeronàutics, i un cable que no es desenganxa del tot. Clarament, i això el Raúl Torres ja ho sospitava, alguna cosa no ha acabat d'anar bé, i, clar, el Raúl demana explicacions a l'Anna i n'extreu les seves pròpies conclusions. Escolteu.
Anna, ¿sabe lo que ha pasado?
O FSTS o FTS.
¿Com?
Pero por el tiempo en el que ha sido, tiene pinta de ser cuando hace la comprobación para soltar el umbilical de aviónica,
o te das cuenta que esto es una micromierda, ¿no? Dentro de un océano de cosas que hemos hecho, ¿no?
Ai, ai, ai.
És ben bé això. Parlem d'un problema insignificant. I és que de vegades també posem una mica més de paca de formatge. De fet, tenint en compte com ha acabat el coet, també és veritat, us deia, ha acabat al mig de l'oceà, les paraules del Raül ara resulten premonitòries.
O sea, os des cuenta que esto es una micromierda, ¿no? Dentro de un océano de cosas que hemos hecho, ¿no?
L'oceano és on ha acabat el coet, Raül. El coet...
No veies venir.
No es va enlairar, però això no és motiu per desanimar-se. És moment de motivar l'equip i el Raül, recordem, el director de l'empresa espacial, ho sap. I ho transmet així als companys de missió. Escolteu.
Prefiero. Qué bueno. O sea, que, nos hemos, que no nos hemos olvidado. Ha pasado algo que puede pasar. ¿Sabes? Que lo teníamos ahí. Lo teníamos ahí. Pensad que hemos estado al 99.99 de soltar el cuerpo.
Però igualment... 99.2.
Tan a prop i tan lluny, eh?
Però diu això després de dir que era una micromierda.
Vinga, aplaudir.
Això és passiu o agressiu?
Nadie havia dit que esto fuese fácil, eh?
Ah, és que és veritat, té raó. A veure, no és un joc de nens, això d'enviar coets a l'espai?
Un moment. D'on has aconseguit totes aquestes àudios?
Ui, la Marta té contactes.
Marta, per favor, però què tens?
A mi això de l'aviació i els coets a mi m'agrada molt.
Això són converses confidencials.
Pareix un vídeo publicat a YouTube.
Però això és classificat.
No, és clar. Això és la retransmissió del segon intent, que va ser fallit, de l'enlairament d'aquest coet. Això és veritat, que tot està retransmès com si estiguessin a la NASA. No sé si n'heu vist algun, que fan ells com autèntics professionals, i aquí ho van voler emular, i la veritat que el resultat no ha estat una mica també fallit.
I veus les imatges, eh, també? No només és àudio,
veus el Miura.
Que veus la cara del Raül, i en això és una micromierda.
Sí, de tot l'equip d'enginyers. Ara, si us sembla, hem repassat el primer, que hi havia el segon, val, que ha passat aquest... Han estat el 99,99%, era molt precís el Raül, i ara sí, passem, si us sembla, al tercer i definitiu llançament, el que vam poder seguir també dissabte a través d'aquesta retransmissió a YouTube. Una retransmissió que començava amb el que podrien ser dos treballadors de PDL Space, molt somrients, que són aquests de l'empresa, amb el xandall corporatiu, també de PDL Space, de l'empresa, asseguts a una taula com si estiguessin fent...
PDL?
Sí.
No és PLD?
PLD, PLD. PDL és la competència. O sigui, tenim aquests astronautes i, doncs, connecten i donen pas al compte enrere, que és el moment més emocionant del llançament. M'agradaria que us fixéssiu en el descontrol durant aquest compte enrere, que això ja pintava malament. Cadascú compta a la seva manera, escolteu.
Director de lanzamiento de todas las operadoras.
Estem fatal.
Una lista para lanzamiento.
Atenció, eh? Atenció. No s'entén.
Espera't. 7, 6, 7, 5, 5.
No se sent bé.
4, 3.
7, diuen.
A veure.
Vamos Miura.
Vamos Miura.
Com veieu...
Vamos Miura. I el Miura surt... Però, clar, a veure, que no és clar, no es comuniquen bé.
Ningú, tothom compta la seva manera. Clar. Que jo això ho haguessin hagut de parlar abans.
Quin rigor matemàtic és aquest?
No cap.
Clar. Vamos Miura.
El coet va decidir ell mateix quan sortia,
no,
perquè li donaven indicacions que es contradeien.
Jo vaig tirant.
Sí. Ah, jo he vingut aquí a enlairar-me. M'és igual el que em digueu. Com veieu, és un miracle que això s'hagi enlairat amb èxit, perquè no hi havia consens en el compte enrere.
Cap.
Segurament també haureu notat que la qualitat del so no és la millor.
No,
de fet, el José ens deia que això no era radiable, però jo penso que és un document important, perquè veiem on estem. És un document que ens posa lloc.
És context.
Exacte. Us informo que a mesura que avança la missió, ara ja tenim el Miura que s'està enlairant, la cosa, referint-me al so, va a pitjor. No s'entén absolutament res.
Com?
Mira, això és real.
Nominal.
Nominal?
Trajectòria.
Ui, trajectòria?
Espera, ja veuràs, eh? Gent celebrant? No s'entén res.
No, que és, o sembla que estiguin sintonitzant la ràdio i no s'acaba d'entendre. Jo crec que el llançament no el va anar bé perquè no es van aconseguir comunicar.
Clar, és un problema de comunicació.
El van perdre per l'oceà.
Es van equivocar, clar, de freqüència a la ràdio.
És tot mentida, estan en un Macauto.
Van sintonitzar amb Ràdio Estel, perdona.
Jo, Jar, que ho haguessis fet? Haguessis contactat amb ells, amb el Miura? Si haguessin sintonitzat amb Ràdio Estel.
Home, i a nosaltres se'n sent molt millor. És que haguessin hagut de venir aquí als estudis de Ràdio Estel.
I com va acabar això?
Finalment, i de forma totalment incomprensible, el coet s'ha enlairat, no ha explotat, i tornem a connectar amb els dos astronautes que han encetat aquesta retransmissió, que estan molt emocionats i, atenció, celebren la gesta de manera tristíssima, amb un canó de confeti multicolor que tenien a punt a sobre la taula. Emocions a flor de pell, tornem a connectar amb ells.
Seguiment estable, trajectòria nominal.
Trajectòria nominal. En fi, un despropòsit, però clar, que va acabar...
Sí, era un èxit.
A l'aigua.
Un èxit de l'aeronàutica Made in Spain. Els enginyers del Miura 1 van saber torejar tots els contratemps de l'enlairament, però, com dèiem, el coet s'ha acabat perdent a l'oceà i, desgraciadament, passa a formar part de la col·lecció de tresors enfonsats de l'Atlàntic.
Ai, Déu meu, escolta, és que ara no m'ho podré treure del cap, això. Aquests...
És que és canviant, és que ja té sempre la realitat paral·lela de la Hart, que és el no m'ho puc treure del cap de la Nuri.
Ai, la Nuri, què? Superes això o no?
Aviam, jo us porto un protagonista que podria competir. I que també és d'aquí... És bastant Miura.
Sí?
Sí, sí, sí.
Va, explica'ns-ho, va.
Avui vull compartir amb vosaltres una recepta. Combinarem la tradició espanyola més conservadora amb la modernitat anglosaxona o americana, segons el dia.
Ah.
Això, hi ha dues variants d'aquesta recepta, val? Jo l'he batejat com la recepta infal·lible per a un accident. Us comentaré els ingredients.
No en té res, però...
Són metàfores radiofòniques.
Endavant.
A veure.
Ingredients per al plat d'avui. Necessitarem, per exemple, un camp de futbol o, en el cas que ens ocupa, un camp de bàsquet. Si és de futbol, serà recepta anglosaxona. Si és de bàsquet, serà recepta americana.
Val, fins aquí, ok.
Entesos.
Altres ingredients. Periodistes. Posem-n'hi una dotzena.
Val.
Com més millor, eh?
Ah, sí? Però, molts sí. periodistes.
Sí, com a mínim 12.
12 per començar.
Molt.
I l'ingredient clau, que serien 64 quilos de José Luis Martínez Almeida.
És tocar la meva fibra sensible.
José Luis? Per què?
Perquè és el senyor més petós del món.
A José Luis, eh?
A Almeida, l'alcalde de Madrid.
Jo no sé si és... Bueno, sí, va, diguem-ne petós. Va.
Bé, sí, és curiós.
Segur que té altres virtuts.
És que la paraula en català tampoc ho sé.
O s'està cobrant factures amb l'excusa de que...
Home, ens està regalant uns moments...
Impagables.
Quasi com el Miura.
És una recepta senzillíssima.
Moments, que no vagi el Miura.
No, vull dir que ens regala moments.
Llavors ja...
Vull dir que ens regala moments com el Miura.
És per l'accident infal·lible, no?
Sí, sí.
O sigui, passarà sí o sí. Tu poses els ingredients en un recipient qualsevol i, voilà, accident assegurat. I l'alcalde de Madrid va inaugurar unes pistes de bàsquet al parc Agustín Rodríguez Sahagún Los Pinos.
Carai.
En el madrileño distrito de Tetuán.
Això costa molt de posar al Google Maps, eh? Quan quedes amb els amics...
I és d'aquelles coses que si t'oblides una paraula ja no computa, eh?
No, t'envien
a Kazajistan.
Es torna boig.
Sí.
Mira, Los Pinos està aquí Salou. Urbanització Los Pinos.
Ja ens haguéssim equivocat. Una iniciativa que ha dut a terme l'Ajuntament de Madrid en col·laboració amb els Dallas Mavericks, l'equip de bàsquet de l'NBA. Això és 100% cert, eh? No m'estic inventant res.
No.
Què creieu que ha passat?
Ui, alguna cosa segur, però és el terra o
malament.
Una cosa.
O potser ha sigut el contrari del que li passa sempre. Ha fet un tir perfecte?
Que per això és notícia, eh?
Clavat.
Doncs no, jo crec que alguna cosa ha sortit malament.
Home, venint d'ell...
Home, és que clar.
De tots és coneguda l'afició de Martínez Almeida fer llançaments d'honor. I fer-los literalment...
Perdona, però atrevit també, eh? Perquè s'arrisca
sempre,
eh? Sí,
i tant que s'atrevit.
Sí, no, és veritat. És veritat.
A les Falles de València també va encendre un petard, eh?
Ah, també hi va passar.
Sí,
però... No té mai un no.
I què tal?
No, doncs que li van donar una sabeta perquè no la liés. I us ho juro, es veu les imatges, perquè... I tots tiren endarrere, rotllo molt esglaiats.
Passarà quan... alguna cosa, sí. Traieu-li aquesta sabeta. I què ha passat ara?
Val a dir que l'alcalde de Madrid no ha ferit a cap periodista aquesta vegada, ni cap nen, tot i fer la broma prèviament. Val? Us heu d'imaginar que li donen la pilota i ell fa com un... Ai, ai. I la gent està darrere. Si veieu aquí la foto, hi ha una noia que té una cara d'angústia de dir... Això no sé...
Angoixada,
no sé com pot acabar
això. La segona a l'esquerra.
Sí. Imagineu-los...
En plan, no, que no me la passin a mi.
No, i que no reboti, perquè a vegades...
Tot pot passar amb aquest home. També et diré, jo no entenc de bàsquet, tu potser sí que n'entens més, Uri, però la posició del cos de la Meida sembla correcta.
Absolutament correcta.
Sí, perquè has de fer així amb el...
Cop de palmell.
Canell.
Amb el canell. Has de fer clanc.
Ni una avui, eh, senyor Virgili. Imagineu-lo a la línia de tirs lliures, vestit de senyor Batlle, amb les mànigues de la camisa remengades, preparat per al llançament. Almeida executa un parell de filigranes.
Ah, molt, passant... unes fintes.
Sí, passa la pilota per totes les cames.
Allò que s'agrada.
Bueno, demostra que jo crec que hi he jugat.
Sí.
Després fa allò que fan com orbitar la pilota per la
cinta.
Sí. De debò, mireu el vídeo, està, és a YouTube.
No, no, no.
Clava la mirada a la cistella.
Ai, alguna cosa passarà.
El públic l'aclama.
Sí.
La mascota del Dallas Maverick, que és un cavall blau.
Que ni...
Un senyor dins un cavall... Un senyor vestit de cavall blau. Ja, és que és hiperrealista, però és blau. I aquí hi ha alguna cosa que falla.
Ai, que potser és de veritat.
L'anima i...
Tot bé, va dir.
Sí, tenim cistella. Eh? Chocolate blanco, Almeida.
Molt
la
bé.
Clava, tir lliure, perfecta.
Perfecta, net, eh?
Entra neta, no toca taulell.
Molt
bé. No toca ni taulell,
no, entra, però...
Michael Jordan.
Flop.
Michael és Jordan, Almeida.
És l'estil, quan tires els tirs lliures, tirs lliures, com dius tu, Candela, amb aquest estil, entren tots.
Sorprenentment, ningú ha pres mal.
A mi no m'entren, però jo...
Has de fer l'estil Almeida perquè t'entri.
I a mi de petita em van dir que és un joc de genolls. Tu quan baixes, vas a genolls, i quan puges fas canell.
Sincronitzes, eh?
Aparentment això és infal·lible.
I has de portar camisa. Has de portar camisa com l'Almeida i pantalons de pista.
Que no sigui
això. Però a veure, què va passar? Perquè la història no acaba aquí.
Sorprenentment, ningú ha pres mal. No s'ha maltractat cap periodista durant aquesta gravació, però us he promès un accident i ja el tindreu. Martínez Almeida ja encoratjat per haver encistellat, s'anima a fer 1 contra 1 amb un home que en fa 3 com ell.
Ui,
directament.
No, no, Almeida, no.
Bueno, perquè quan la claves dius, això és lo meu...
S'agrada.
Al moment d'intentar sortejar el rival i llançar a cistella, Almeida topa amb el braç poderós del seu contrincant, fent-li caure les ulleres que es desintegren degut a la velocitat del ball del PP i l'avantbraç fornit del seu rival. El so real de les ulleres caient a terra.
A poc a poc.
L'ona expansiva, clar.
Afortunadament, aquesta vegada no hem de lamentar cap ferit, però en Martínez Almeida mai se sap. A més, té l'habilitat de que sempre sembli un accident.
Però, escolta, se li cauen les ulleres al terra i se li trenca, no?
Sí, sí, trencades. I ell diu, que desgràcia.
Home.
Passa que no us he apretat el document perquè se sent molt fluix i es pot estar subtitulat. Llavors, radiofònicament perd. Sí, perquè...
Se'l veu marxar... És a dir, jo que sóc una persona molt miop, a mi em treus les... L'altre dia, per exemple, vaig anar a l'òptica, em vaig deixar les lentilles, em van treure les ulleres.
Sí.
Em van treure les lentilles perquè m'havia de mirar els ulls i, clar, em perdia per l'òptica. És a dir, em van haver d'agafar un senyor, em va dir, no, te n'estàs anant cap al lavabo, no cap al lloc on t'han de mirar. Llavors, la pregunta és... L'Almeida?
No perd el nord en cap moment.
Ah, doncs deu tenir por.
No està
el
millor.
El cop, jo crec que el rep amb estoïcisme, vull dir...
No, però està acostumat,
sí,
ja, no?
De rebre fet, molt esportivament, cauen les ulleres, es trenquen...
Les agafa i,
sí,
ja,
i, endavant,
i se les posa,
i,
no? Diria.
I seguim,
trencades.
I seguim governant.
Se les posa jo
trenca,
sí, no?
Almeida, això no... És que...
Seguim fent davall.
Sí, no ens ho podrem treure del cap, sens dubte. Uri, fem una cosa, marxem a publicitat. Agafem aire i per última hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
En punt, gairebé en punt, arribem a les 3 del migdia. Com ja sabeu que cada dia cap a aquesta hora doncs connectem amb les nostres corresponsalies de fabricació pròpia repartides per tot el territori català. Avui connectem amb la taxista Jenny Alayo, que ja ens escolta. Com estàs, Jenny? Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé.
Molt bé, Jenny. Escolta'm, on et trobes ara mateix?
Ara mateix a l'Eixample, al carrer Sepúlveda d'Altura, cap a Entença, més o menys.
Com ha anat el matí, Jenny? Explica'ns, quina ha estat la conversa més recurrent al taxi?
Bueno, ha anat, no gaire bé, però ha anat, que és el més important, no?
Per què? Què ha passat, Jenny? Ens ho pots explicar?
Bueno, el que fa és que, clar, la feina va baixant una mica, els horaris que fa la gent ara mateix, i també, a veure, el que ho trobes al carrer en quant al... el trànsit, pues, més que res, els carrers que estan tancats, els carrers que canvien de direcció, els carrers que estan en obres, doncs això ja necessiten una mica un psicòleg.
Sí, sí.
Sempre parlem amb els meus companys amb això, hauríem de tenir un psicòleg per a cadascú.
Clar, Jenny, tu t'imagines, perquè jo moltes vegades m'he pensat que vosaltres, ara perquè tenim el Google Maps i alguna aplicació que ens pot ajudar, però abans, amb el, no? tu, o sigui, havies circulat amb aquella, com es deia? Ostres, com es deia aquella, la guia? La guia, no? Sí.
Sí, el guia, clar, el llibre del taxista, diguem, no?
Sí.
El deien guia. A veure, abans jo penso, ho he portat un temps, no gaire temps, però penso que aquells que no tenien el GPS o el Google Maps o el Waze ara, que també s'utilitza molt, la veritat que eren, no sé, per mi els ídoles, no? Perquè hi ha vegades que ara en la modificació que hi ha del trànsit urbà, doncs pues, el Google, el Waze s'ajuda molt per que puguis sàpigar si tens una mica pues, de molta circulació en aquest carrer, no? O quan te'n vas a l'aeroport, per exemple, no? Si tu veus el recullis alguna persona i te'n vas a l'aeroport, pues, veus més o menys les rutes que hauries d'agafar, no? I ja li dius al client, mira, te'n porto per aquí, te surt quant temps, i a l'altre pues, te'n surt quant temps, no? I ell ja tria el que el vol.
Jenny, sóc la Candela, què tal, com estàs? Però digue'm una cosa, jo quan entrava al taxi, quan era petita, i veia un taxista que no utilitzava aquella guia i et portava al lloc sense tocar-la, dius,
màgic.
És el millor taxista de Barcelona. Sabies que el taxista era bo dolent? Si tu, a la mesura de quan sí. Tocava aquella guia en el trajecte.
Mira, la veritat que jo també l'he utilitzat, eh? Nosaltres teníem amb la guia una mica d'estratègia per utilitzar-la i sempre deies, la pàgina 41 és aquesta que t'emporta cap a l'Eixample i la plaça de Catalunya. La 92, aquesta que t'emporta, per exemple, a Horta, no? I tenies aquesta una mica forma de treballar, però la veritat que l'he utilitzat molt poc. Però, com tu dius, Candela, hi ha molta gent, abans, o els taxistes, o les taxistes, encara que eren poques, encara les noies que treballaven en el taxi, la veritat que ja t'he dit i torno a dir que és un ídol per mi, no? Perquè,
sí, referent, eh?
Tot, clar. Pues que, clar, agafaves el llibre i ells se portaven, te'n portaves sí. Com tu el deies.
A la fi del món, sí.
Jenny, explica'ns una mica quin és el tema que més s'ha parlat avui al taxi.
Mira, sempre parlen de la complicació que hi ha per arribar a un lloc perquè trobes pues, una obra al mig, no? Nosaltres, per exemple, quan arribem sobretot cap a l'Eixample, ja saps que la Carre Rocafort, Consell de Cent, Borrell, pues, està tancada. I si tu portes a un client que està al mig d'aquest carrer, doncs no pots deixar-lo, no?
Clar, i remuguem, no?
I és una mica més complicat perquè hauries de donar molta volta, clar, puja, l'economia també és un tema...
Recurrent també, clar, el cost de la vida, no, Jenny?
És dolent per ells, no? Perquè, diguem, m'està pujant el taxímetre, encara que el taxímetre, les tarifes no siguin cares, perquè realment si tu compares la tarifa d'aquí de Barcelona en un altre país o en una altra ciutat, doncs aquí no són cares, estan molt bé, són econòmiques.
Sí.
Però, clar, s'entén que la gent, doncs, econòmicament, també, en la situació que hi ha...
No, clar, si pues, puja tot, doncs clar, anem com anem, Jenny.
Estabilitat del clima, no? I diguem que aquesta, doncs, a ells també una mica les complica, no?
Jenny, mira, rapidíssimament, el trajecte més llarg que has fet avui i el més curt.
El més curt de 4 carrers.
Uns 4 carrers?
50 metres, sí. Més o menys, 120 metres d'un carrer, més o menys. i el més llarg pues, ha sigut, diguem, pues, 2,5 quilòmetres. Però... O sigui que aquesta matí ha estat molt fluixeta.
Però no sé. Això de les carreres curtes, en contra del que nosaltres ens podem pensar com a usuaris, que a vegades dius, em sap greu perquè només tinc un trajecte curt. A vosaltres ja us va bé, no? Perquè pugeu bandera i... o no? O què?
No, però saps què passa?
Parlem-ne.
Saps què passa? Que... Això és... No, quan tu estàs amb el taxi, et dones compte que un trajecte curt... Clar, tu guanyes cap a la baixada de bandera, que és 2,55. No, si hi ha molta gent que va pujant al teu cotxe, doncs vas guanyant amb aquest. Si el trajecte es corta i es fa llarg...
2,55, és la...
Situació, doncs tu no cobres bé. Per què? Perquè estàs... Més que res, el cotxe està parat. I doncs cobres només el temps. I la tarifa té tres elements. La baixada de bandera... el temps recorregut i el quilòmetre recorregut. Ah. I si tu no estàs fent recorregut, doncs no estàs guanyant tampoc, no?
Ja, però vull dir que no ens hem de sentir malament com usuaris si fem un trajecte curtet, perquè igualment tampoc hi perdeu tant. O no, no, no.
Clar que no.
No, vull dir, hi ha una pujada de bandera i al final hi ha un mini desplaçament, ni que sigui.
No, clar que no. Jo la veritat que quan... A veure, si tu tens una carrera que és curteta i aquest usuari o aquesta clienta o aquest client em porta a un carrer determinat i puja una altra persona o després d'un carrer puja una altra persona,
fantàstic.
Estàs guanyant perquè fas roda amb aquesta... Amb aquest servei, no?
Geni.
No, el client no hauria de sentir-se malament, al contrari, no?
Geni, una cosa, per anar acabant, perquè se'ns acaba aquesta connexió a acabem sempre amb la previsió del temps i el trànsit que et demanem des del teu taxi aquesta hora, des de l'Eixample.
Bueno, el trànsit està boix com el clima i com la política.
Ja està, titular. Arrodonit avui.
No el recomano anar de professió amb el taxi.
Molt bé, doncs, Geni, et deixem que continuïs treballant. Moltíssimes gràcies, Geni Alaio, des del seu taxi, que hem connectat amb ella des de Fabricació Pròpia, des del barri de l'Eixample de Barcelona. Que vagi bé, Geni, bona tarda.
Sí, igualment, una abraçada.
Sis minuts que passen de les 3, moment de repassar les notícies vintage que avui, Candela, cap a on viatgem?
Cap al 9 d'octubre de 1963. Que canteu avui, perquè va de música al principi d'aquest recull de notícies del 9 d'octubre de 1963. Era dijous i per fi s'anunciaven els guanyadors del 8è Gran Premio del Disco, nenes.
Ah,
ojo, Gran Premio del Disco. El jurat s'havia reunit a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona sota la presència del delegat provincial del Ministeri d'Informació i Turismo, el doctor Don Jaime Delgado.
També.
Sí. És que era ella, el delegat. I les categories premiades eren 16, que anaven des de sinfonies, òperes, a música ligera, que es deia aleshores. Voleu saber algun dels guanyadors?
Tot.
Sí.
Vinga, va, doncs la cançó revelació de 1900... Diuen cançó revelació, però després premiaven tot el disc, La cançó revelació del 1963 va ser pel disc de Raimon, editat per Edifon.
La cara al vent, el cara al vent, les mans al vent. El jutge el vent del món.
És exactament com sonava aquell disc, perquè ho he trobat de YouTube, exacte, la del 1963. Aquell any Raimon va editar un EP amb El vent, La pedra, Som i a cops. I a la categoria de canciones ligeres, el guanyador va anar pel disc Quién, editat per Barclay, amb cançons com aquesta, For Me, Formidable, de Charles Aznavour.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 veritable.
Aquí s'està ballant a l'estudi direcció.
Saps a qui l'agradaria, la Maria Antònia?
I a mi també em va agradar perquè no la tenia al cap i quan la vaig trobar dic, que preciosa que és aquesta cançó.
Bon,
en la categoria de música de jazz, el guanyador va ser el disc de Jerry Mulligan, perdoneu-me pels meus accents perquè me'ls estic inventant tots, Mitch Johnny Hodges, o alguna cosa així, editat per La Voz de Suamo i amb temes com aquest What's the Rush. Amb les primeres notes ja tens ganes d'agafar un Bloody Mary, un cigarro, un car que no fumis, és igual, i fer-te la fem fatal.
Sí.
Mira.
Jo estic a punt de dormir.
Ara mateix hi ha una lluna plena. Un gat passa per la teulada de davant de casa teva. Es diu Gat Nuri. I tu estàs feliç mentre sona...
A Candela.
Aquest...
I l'Uri dormint a la cantonada, l'Uri destrossat.
Vinga, va. I a la categoria de folclore espanyol, el disc guanyador era El Cante de Jacinto Almadén, editat per RCA Víctor, amb cançons com A mi que me importa. Folclore espanyol, vull dir, no ens enganyem. Per cert, sempre que posem A mi que m'importa d'Alaska, doncs ja tenim, a vegades, sí, per ambientar, tenim una altra cançó.
Canviar
que
una mica, no?
Us vinc a descobrir.
Molt millor,
1963. Víctor. Uns guanyadors que competien internacionalment, és a dir, aquests van ser els guanyadors d'aquell concurs. Però ara pensem, què sonava al món mentre Espanya estava guanyant tot aquest,
el 63,
totes aquestes cançons? Sí.
Molt bé.
Doncs, per exemple, Espanya estava... Espanya, el món estava sonant aquesta cançó famosíssima. De The Beach Boys, però també estava de moda Be My Baby, de Ronettes. Oh. O Another Saturday Night, de Sam Cooke.
Que topal, eh?
Preciós.
És preciosíssima. O My Boyfriend's Back, de The Angels.
Home, molt més marxosos.
Molt més marxosos.
No te'n saps cap.
No, de les dues últimes, no.
No, però realment és molt xulo repassar la història per les seves músiques.
Sí? Home, tu diràs.
Perquè fas un...
Tu viques.
Va, deixem la música de 1963 i passem a les notícies de 1963, en concret una boda molt especial, que no especial. A veure si m'enteneu.
Me dormí en el metro y me salté una estación y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.
Quan dic especial, vull dir a mà. Una boda especial, a mà.
De l'espai,
que no especial. Va. I és que acabava d'anunciar-se la boda entre dos cosmonautes soviéticos solteros.
Solteros.
Important el detall de solteros. Eh? Però clar, és que quan estàs molt de temps a l'espai, les lleis tàcites de les relacions varien.
Clar,
igual que la gravetat.
I també són molts dies fora de casa, perquè clar, ara la lluna, ara Marte...
I el sol, exacte.
El temps passa diferent.
Sí, es tractava de la Valentina Terechova i l'Adrián Nikolaev, o algú així, que segurament els coneixien a casa seva i a l'espai, però a la Terra, doncs, no tant, eh? El rumor del festeig havia començat a córrer a finals de juny, ja. I després d'un vol especial, és a dir, per l'espai, i aquí també una mica més especial, van realitzar juntament... aquest vol que el van realitzar amb un altre astronauta que es deia Valery, que va fer d'espelma, directament, perquè tu imagina't, amb un coet...
Tot dos, que ha fet tres, home.
No, perquè al final van acabar dos, per tant, no cabien tres. Es va quedar allà...
Pobret, tot el dia mirant per la finestra.
Sabeu la imatge del Raúl Alejandro i la Rosalía sobre un escenari i l'Ibai Llanos fent d'espelma? Doncs aquesta relació va ser això. Bé, es van demanar matrimoni, i ara es casaven con sus galas de servicio. Espero que les galas de servicio no fossin amb casc, perquè ja m'explicareu com es fa aquell petó típic de després quan dius el cibull amb l'escafandra aquella. Bueno,
no,
o potser t'aproximes com dues boletes, toquen i com un brindis, quan fan el brindis, doncs ja t'has fet el petó. Va, i mentre uns es casaven, una senyora d'Anglaterra es moria.
A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
És brutal, el Leonard Cohen, va. Però no una senyora qualsevol, amics. Una àvia anglesa de cap a peus, una àvia centenària. De fet, es creia que era l'àvia més vella de tota Anglaterra. Segurament era l'autora del Sotheby's.
Ella,
de la Marta. Va morir a punt de fer els 109 anys que dius, a veure, Nostre Senyor, no te'n pots emportar ja quan els hagi fet. Perquè bufa espelmes mola molt.
Ja
tens les espelmes bufades.
El dia xulo, clar.
El dia és xulo i després ja, pues, ja te m'emportes, que clar, ja no m'he d'aquí. L'àvia centenària havia estat infermera, es deia Ellen Dart, i una infermera que segurament per les èpoques havia estat a la Primera i a la Segona Guerra Mundial. És a dir, que sobreviure això es mereixia un monument, pobra senyora. I més coses. El Palau Nacional de Montjuïc acollia la quarta gala de la seda d'alta costura. La desfilada de la moda mediterrània era un gran esdeveniment patrocinat pel Ministeri d'Informació i Turisme. O sigui, és el mateix ministeri.
En aquella època, clar, tot ho pagava el ministeri.
Tot ho pagava el ministeri. I l'Ajuntament de Barcelona. Hi participaven importants modistes de Barna i de Madrid, però també internacionals com Yves Saint Laurent.
Home.
El que en París li deien El Niño Prodigio i L'Enfant Terrible.
Correcte.
Uns noms que li havien donat als cercles de l'alta costura parisenca per dos motius. Per una banda, per la seva ascensió. Ascensiona al lugar màximo donde están los célebres artífices de la moda francesa, és a dir, havia aconseguit pujar-hi de forma molt ràpida, i per l'altra, por su inspiración en la confección de modelos que obedecen a una concepción muy personal y a una estilización revolucionaria de las líneas clásicas de la moda.
Carai,
sí.
En fi, em queda una notícia, però anem justos de temps. Si vols, la guardo per un altre dia, Marcel, la faig a...
No, si l'aprofitem.
Sí?
Home, sí, doncs un dia com avui.
Va, i acabem a Girona, perquè se celebrava el 7è aniversari de l'agrupació Amics de la Sardana.
Ai, això fa il·lusió. No em vull saber res,
no creuar-te la mirada. És del 63, aquesta cançó?
No, aquesta ja és d'ara, eh? Una festa sonada per la qual els Amics de la Sardana havien organitzat una audició de sardanes de dos dies.
Carai.
I ens sentirien un centenar de sardanes. Això com són moltes sardanes. També et dic que no sabia que hi havia tantes sardanes, perquè jo me'n conec dos.
Però... Ui, n'hi ha moltes.
Però aquell dia em van...
Ui, al Carrión.
Ui, no te m'enfadis. Però sí. Vull dir que generalment et saps a Santa Espina i els detalls, si es pot considerar sardana.
N'hi ha un munt.
Les dues jornades d'audicions es farien a la Rambla, a càrrec de les cobles, la Salvatana, que és un clàssic, la principal de Girona, i la cobla Montgrins.
Ui, sí.
Home!
Clàssiques les tres. A part de les audicions, els Amics de la Sardana també volien posar un monument de la sardana a Girona en un lloc encara per determinar, entre altres accions, d'enaltiment d'aquesta dansa catalana tan nostrada i estimada. Per tres l'hauràs de canviar,
no em vull saber res. Mira, doncs un minut que passa d'un quart de quatre. Ejar, que preparada per fer la digestió o no?
Sí, 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 avui prepareu-vos, eh?
No m'has dit molt convençuda,
sí, no,
eh?
No, saps què passa? Estava mirant si hi ha alguna plaça a Girona dedicada a la sardana.
He dit un monument, eh?
Ah, bueno, un monument.
Saps
un monument
una
a una plaça de...
Potser, això, vull dir, començaven a pensar-ho, potser després el monument el van col·locar en un altre lloc.
Sí, mira, plaça de la sardana.
Mira,
ah, sí? Confirma, sí? I si sí, no, sí, perquè ens ho diguin els nostres oients, 663-99-30-62, si sou de Girona, o si no ho sou,
claro.
I si sabeu, doncs, si a Girona hi ha aquesta plaça de la sardana.
Està al costat del Parc de la Devesa. Si algú no hi ha que ens escolta a Girona, que ens ho confirmi.
Que ens ho confirmi. Gent nosaltres, de Girona i Rodalies.
Nosaltres parlarem de plagues, Mercè.
Ai, calla.
Clar, ja ens agradaria poder parlar de Girona, de sardanes i de places. De,
perdona, Jarque, però faràs la digestió parlant de plagues?
Ho intentarem.
De
ho
què?
Intentarem.
Plagues de què?
De xinxes, aquestes plagues de xinxes que estan assolant la ciutat de anava a dir de Girona, no, de París.
De París.
I en parlarem amb el portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Salut Ambiental, per tant, un expert en la matèria, que és l'Albert Carcereny.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel oficial. Perquè escoltis els continguts que t'has perdut. L'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Uns minuts ara mateix que passen d'un quart de quatre. Ens acabem d'assabentar d'aquesta última hora. Hi ha hagut un tiroteig a Tarragona amb un mort i un home armat atrinxerat en un pis. Els fets han passat davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra al barri de Comclar, com dèiem, doncs, amb aquest tiroteig a Tarragona amb una persona morta i un home que estaria armat atrinxerat en un habitatge. Estarem molt pendents als serveis informatius d'aquesta casa. L'hora en punt us hi ampliarem aquesta informació i, en tot cas, si hi ha més notícies, també us les anirem explicant. Dit això, Jarque, avui, a veure, és que és un tema també, a veure, complicat.
Sí, delicat. No sé si és per tots els públics, perquè hi ha gent que això li fa molta angúnia.
I que es començarà a rascar, ja veuràs. Ho expliquem. A París està patint una plaga de xinxes. I són per tot arreu. De fet, s'han trobat al transport públic, als cinemes i cada cop més habitatges particulars. De fet, un 11% de les cases ja el pateixen, que és molt. A hores d'ara, el problema és que s'ha convertit en una qüestió d'estat, podríem dir, i el govern francès doncs, ha convocat per divendres una reunió ministerial per analitzar-ne doncs, l'abast. L'objectiu, erradicar la plaga abans de les Olimpiades del 2024.
Exacte. Els xinxes, com sabeu, són un paràsit gairebé erradicat a Europa des de la Segona Guerra Mundial. Als anys 90, em val a dir que van tornar a aparèixer puntualment i ara amenacen amb escampar-se amb força, no només per França, sinó també per tot el continent. De fet, a més de París, ara se sospita que altres ciutats, com per exemple Londres, podrien patir-ne també els seus efectes. I per valorar aquesta plaga i preguntar-nos, evidentment, si a nosaltres ens acabarà també tocant el rebre, saludem a aquesta hora un expert en la matèria, que és l'Albert Carcereny, que és portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Salut Ambiental. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, més enllà d'aquest càrrec de portaveu de l'associació, tu també fas treball de camp, és a dir, tu controles, no?, plagues urbanes i fas aquest tipus de sortides?
Exacte, tinc una empresa de control de plagues, ens dediquem a aquest tema.
A veure, la primera pregunta que t'hem de fer és obligada. Hem de patir per les xinxes a casa nostra? Perquè, clar, la veritat és que tampoc som tan lluny de París.
No, jo crec, aviam, estan parlant d'allò que està augmentant, d'un 11% de les cases afectades, trens. Xinxes hi ha hagut sempre i en tenim sempre. Aquí a Barcelona, per exemple, el que és Catalunya, cada any, és veritat que hi ha hagut una miqueta de repunt aquesta vegada amb la tira de la xinxa, gent que ha vingut de fora, hotels que potser no s'han controlat bé i la xinxa es provoca per contagi, s'han infectat algunes cases. Sí. Però no és que tinguem una repuntada d'aquestes molt alta, molt alta, molt alta en comparació amb altres anys. Es van fent els tractaments i es van eliminant, però que ja la tenim aquí implantada des de fa... Jo et diria que fa 15 anys que estic tractant els xinxes aquí a la zona de Catalunya. A França estan parlant un 11% de vivendes afectades. Jo, la veritat que em perdonin, ho trobo una brutalitat. És moltíssim. No hi ha hagut res que hagi passat, que s'hagi pogut estendre aquesta plaga amb un no-res. Sí que hi ha hagut un canvi de temperatura bastant important, hi ha hagut unes condicions, potser uns mals tractaments, però no per repuntar tant aquest tema. Crec que es parla més ara de la xinxa que realment el que ens podem arribar a trobar. N'hi ha, s'eliminen, no és un insecte que pot provocar malalties, o sigui, que s'hagi descobert de moment, i no hem de crear tanta alarma. Però ho estic veient jo i pels tractaments que estem fent nosaltres.
Per tant, no ens hauríem d'alertar per aquestes xifres, que clar, nosaltres que no desconeixem força la matèria, clar, el tema de que França hagués convertit la qüestió en un tema d'estat i, de fet, es reunís fins i tot divendres amb el Ministeri, ens xocava. Però segons tu, Albert, no hem d'encendre de moment cap alarma, eh?
No, és que, aviam, la xinxa es diu Fimes electorarios. Coneixent la morfologia de l'insecte i havent-lo tractat i sapiguent, molta gent inclús el podria erradicar pròpiament a casa seva, amb unes recomanacions, consells, vigilància, salubritat i tal. Sí que és veritat que potser, com a tècnic, és la plaga que, quan anem a tractar-la, no sabem si trigarem una visita o estarem quatre visites, però que l'acabem eliminant sempre. I després una miqueta de neteja, endrejar la roba, tractar amb vapors, amb una sèrie de productes químics molt dirigits que intentem evitar sempre, però sempre, sempre, sempre es soluciona.
Quins consells ara diries tu que donaries als nostres oients doncs, per evitar la plaga de xinxes? Ja potser ho podem fer, podem extendre altres tipus d'insectes, com ara, per exemple, les formigues.
Bueno, la formiga és diferent. La formiga, per tractar-la, s'ha de tractar a través d'un... Primer, averiguar quin tipus de formiga tenim i a través d'uns gels específics, pues, que es diu, a través de la tofalàxia, eliminar les reines. Després hi ha formigues que no les hem d'eliminar. És una formiga que és de sempre, l'hem de mantindre perquè eliminarà altres insectes. Hi ha espècies invasores que sí que hem de tractar-les i cada formiga té el seu sistema, el seu tractament i la manera tècnica de com les ha de tractar.
Clar. Albert, això és interessant que comentes, perquè en quin moment podem... És a dir, no, és un clàssic tornar de vacances i trobar-te doncs, formigues això, formigues al pis, a la cuina. En quin moment es considera que és una plaga i, per tant, doncs, podem, et podem fer un truc a tu doncs, perquè vinguis a eliminar-les?
Aviam, la formiga, el moment que han entrat és perquè la formiga és molt treballadora, ha anat a buscar restes de menjar que puguin haver dintre de casa. Sí. I s'ha colat per on? Per alguna escletxa, una rindura, perquè està en una planta baixa, és una casa, o inclús a través d'una façana d'edificis, hi ha una... Aquí a Barcelona tenim la Lipetenia humilde, que és la formiga argentina, que és brutal. O sigui, es connecta pels murs de les façanes dels edificis i colonitza tots els edificis. La que troba una miqueta de menjar, entra. Quan és una plaga? Quan el client intenta eliminar-la, l'aspira i el dia següent en torna a tindre. I deixa una peça de xocolata a menjar i en un moment se li omplen, comença a tirar productes i no l'elimina. A partir d'aquí ens ha d'avisar, es fa una inspecció, s'averigua quin tipus de formiga és i es fa un protocol de mira, tenim que fer això, tenim que fer altre, l'eliminarem així i ja està. I normalment funciona sempre.
Tornem a referir-nos a les xinxes, que és el tema que ens ocupava i que ens ha creat tant l'atenció aquest matí amb aquesta plaga a París. Sí. Quins consells pràctics? Ara parlaves de les formigues, doncs evidentment retirar el menjar, no posar-lo a la vista. Què hem de fer per evitar les xinxes a casa?
La xinxa és un insecte que picarà a la nit. Normalment, per saber que tenim xinxes, és perquè s'ha provocat per contagi. És a dir, que hem anat a dormir en un alberg, en un hotel, en una pensió, o hem anat de viatge en una casa que desconeixem i que està afectada, s'han colat entre les maletes, les hem portades a casa, la xinxa té una reproducció molt alta, s'han reproduït, i estem dormint a l'habitació i el dia següent tenim picades. Ai. Ostres, tenim picades, de vegades pot provocar unes reaccions bastant fortes, doncs xinxes. Veuen els xinxes, veuen unes picadetes pel llit i averiguen... Normalment el client ja actualment ja diu, tengo xinxes, com tinc unes picades i els dipis, ja solen veure.
Com són les picades, Albert, de xinxes, a diferència d'una picada de mosquit?
Canvia bastant, es nota bastant aquest xinxa. I a part el xinxa deixa unes taquetes... Quan et va picant, està molt de rato picanta i normalment al llençol ja apareixen taquetes de sang, les defecacions de la xinxa es van veient per les zones, es veu el propi xinxa, que moltes vegades inclús el moure o amb la mà te l'has eliminat i veus les mudes, les restes, i els acabes veient. Normalment són les picades perquè et van picant contínuament dia a dia.
Ai, quina angúnia.
Què és el que ha de fer un particular per preveure-ho? Tinc xinxes. Una empresa de plagues vindrà, farà uns tractaments, un, dos, tres, fins a eliminar-los, i ja està. Un particular, o millor, que diu, vaig a intentar-lo eliminar. Què ha de fer? Desmuntar tota l'habitació. És molt bèstia, eh?
Carai.
Desmuntar tota l'habitació, ficar tota la roba que tingui amb bosses solubles per poder portar-les a rentar i passar un aspirador per aspirar-ho tot i després, a alta temperatura, una vaporeta, a la màxima temperatura que pugui donar, passar-ho per tots els racons i totes les bandes.
S'ha de dedicar un cap de setmana sencer, eh? Això és feina, eh?
Clar, és que no és fàcil.
Clar.
I mira, o sigui, és la manera de mirar. No és qüestió de tirar un insecticida d'aquests, un spray, i se van a morir tots. No, això no funciona amb el xinxa.
Molt bé. A veure, un altre dels insectes que ens preocupa aquest programa són, Albert, els mosquits. Perquè, clar, se'ns està allargant molt la temporada d'estiu, són molts els que estem patint les picades, sí. No podem sortir ni a prendre, que et diré, hi ha una Coca-Cola a la terrassa.
Res. Sí.
Què, tu, com a professional en la matèria, Albert, què ens recomanaries per, doncs això, erradicar aquests mosquits pesadíssims que encara corren per casa?
Bueno, erradicar el mosquit no l'erradicarem mai. O sigui, estan entrant espècies invasores de fora. Tenim el mosquit comú, el mosquit comú, que és el Culex pipiens, a l'Aedes albopictus, que és el tigre, que també el tenim. Ara ens ha entrat a l'Aedes caponicus. Ens han estat espècies invasores, les que són impermeables i cada vegada en tenim més. El mosquit, què passa? Quan arriba el mes d'abril s'han de començar els tractaments biològics a les aigües que estan estancades cada 15 a 30 dies per evitar les reproduccions. A l'abril, normalment, el mosquit no et picarà, la gent no ho fa perquè diu no tengo mosquitos, però sí que estan els ous i ja comencen a eclosionar, surten passen a l'arba, de l'arba a l'estadi d'adult, i d'adult van reproduint-se. Quan arriba el mes d'agost-setembre ja ens estan picant tant els mosquits que ens queixem dels mosquits. Però si féssim aquests preventius a partir del mes d'abril, ens vestia un 60-70% de la població de mosquits.
Clar, ara per tant ja hem perdut aquesta batalla, eh? Ens haurem d'esperar la temporada que ve.
Més mosquit ja no en parlarem més.
Ai, no sé, clar, un altre factor que ens crida l'atenció, ho dèiem, que la temporalitat, per exemple, d'estiu s'està allargant. No sé si el canvi climàtic està afectant també aquestes plagues urbanes, Albert.
Sí, bueno, l'any passat el mosquit el vam estar tractant inclús fins a començaments de novembre. I aquest any suposo que serà començaments, mitjans de novembre, anirem tractant els mosquits.
Això és horrorós, Albert.
I ha arribat al punt màxim d'afectació ara.
Veurem. Per cert, no sé quin és, com a professional també ho dèiem, et dediques a això del control de plagues urbanes. Mm. Suposo que n'has vist de tots colors, Albert. No sé quina ha estat la plaga més impactant que has hagut de lluitar en contra al llarg de la teva carrera.
Plagues? Moltes. O sigui, m'he trobat de tot. Per exemple, de xinxes que estem parlant, ai, no fa gaire temps. No puc dir noms, ni llocs, ni poblacions, ni res, eh? O sigui, és un tema com confidencial.
Sí, no sortirà d'aquí.
Això no es pot parlar, clar.
Anar amb una vivenda que viuen moltes persones, valen? D'aquests de lloguers, turístics...
Sí.
Per dir-ho d'una manera, eh? No, ja està. Que tenen picades en diverses habitacions. Doncs la primera inspecció que vaig arribar em vaig emportar més de 800 xinxes vives a les llàmines adhesives.
800? Oh, no, on te les vas endur, dius?
Amb unes llàmines adhesives, quan fa la inspecció, estaven per les...
Clar, i què feu amb les xinxes després?
Totes, però per emportar-me 800 xinxes vives, imagina't com devia estar aquell habitacle, clar.
Mare meva.
Però i Albert, i què feu? Tu...
I es va eliminar. Es va eliminar. Però va ser quasi 14 visites que vam tenir que fer en tractaments i tot per eliminar-ho.
Mare meva.
Clar, i Albert, perdona, no sé si la vostra empresa es dedica a això també, però què feu amb aquestes xinxes que deies tu, no? Les eliminem, no? És així.
Sí, s'elimina. O sigui, la xinxa, quan fem nosaltres els tractaments, què fem? Primer, evitant el químic. Es fa servir calor. Calor és el millor sistema que hi ha. Però clar, per fer servir el calor, ficar una màquina de calor en una vivenda, treballant a 300, potència de 380, trifàcic, la gent no té aquest tipus d'instal·lació. Hem de treballar amb vaporetes manuals que donen 180 graus de potència, però és dirigida. Has d'anar a poc a poc per sòcols, per totes les bandes. Amb això ja et mates a l'ou, les nimfes i a l'adult. O sigui, de totes les fases de la xinxa te la carregaràs. Però ho vas passant, pum, 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 però rarament facis un 100% d'efectivitat. Mm. A partir d'aquí hem de fer servir de segona químics amb uns piretrois molt dirigits i productes que només podem comprar nosaltres per eliminar-los. Es dona un pla de seguretat a la gent que en 12-24 hores no pot entrar a l'habitació i a partir d'aquí se li diu amb molta cura, perquè se li ha de dir, mira, ara necessito el conejito de Indias, dona'm a l'habitació i ens hi piquen. I és així de clar. Si li piquen, tenim que tornar i repetim el tractament. Si no li piquen, hem triomfat, i ja està.
L'important és triomfar, eh? Sempre, va, Albert.
Sempre. De vegades, nosaltres quan fem un tractament és tolerància zero. Amb el tema de la xinxa és tolerància zero. No s'ha de tindre ninguna. Igual que la bretella germànica, la parlava d'aquesta petitona, és tolerància zero. Perquè quan deixis una, tindràs problemes continus, continus, continus.
Doncs esperem que no en quedi cap, pobretes, pobres xinxes, mal en pesi. Albert Carcereny, espero que tampoc acabin visitant casa nostra, portaveu de l'Associació Nacional d'Empreses de Salut Ambiental. Gràcies per atendre'ns i gràcies també per la feina que feu al col·lectiu. Gràcies.
D'acord, a vosaltres. Adéu. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant,
Veient, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Passen de 2:45 de la tarda. Guillem Porçals, ja el tenim aquí, politòleg i màster en seguretat. Què tal, Guillem, com estàs?
Hola, bona tarda.
M'agrada la camisa que portes, eh, Guillem?
Gràcies.
Ho dic a l'antena, també. Ens ajudes a allargar una mica la mirada i a fixar-nos també en el que passa en altres racons del món aquí, al Fabricació Pròpia. De fet, fa uns dies ens vas explicar particularitats de Bakú i Azerbaijan, i avui crec que ens portes cap a Afganistan, no?
Sí, moltes vegades hi ha gent que em comenta com em puc informar sobre tal regió o com pots estar informat sobre el que passa a un punt molt concret. I la veritat és que és una manera molt senzilla de fer-ho, perquè bàsicament la informació ens arriba de molts llocs. En el cas d'Afganistan, que m'agradaria comentar-ho, ens arriba la informació molt limitada.
Clar, com t'informes tu, Guillem, per exemple, no? O sigui, és...
Sobretot, per principi, és... a través del que són les agències governamentals, tot i que sigui també un règim dels talibans, a través de les agències governamentals. I aleshores, una cosa que, jo vull dir-ho, la Wikipedia en aquest sentit fa molta ajuda, i hi ha tots els llistats de mitjans de molts països publicats, i al mateix temps tot això ajuda també a poder buscar mitjans crítics, independents, inclús en alguns casos de periodistes a l'exili, que escriuen sobre el que passa al país des de fora. I trobo que això és molt interessant de comentar-ho, també, de dir, no és una feina molt ardua, molt complicada, sinó que tenim la informació a la nostra disposició. És una informació que està oberta i, senzillament, hem d'anar a buscar-la i trobar-la, en aquest sentit.
I la tenim al nostre abast. Ara parlarem d'Afganistan, amb tot el que ha passat aquest cap de setmana, però, sens dubte, avui també volíem fer res. Jo li volia preguntar al Guillem, una petita mirada, petita gran mirada, a la guerra entre Hamas i Israel, dia 4 ja, quart dia d'aquesta guerra, i ara també t'ho deia, clar, és que ens arriben notícies de tot el que està passant des d'allà, cada minut que passa, ara, per exemple, l'últim seria que, mira, que tenia aquesta, que Hamas ha aconsellat doncs als habitants d'Ashkelon que marxin abans de les 5 per tot el que pugui passar, i et deia, clar, això... és veritat, no és veritat, o sí que és veritat, però no se sap ben bé què passarà, o sigui, el que implicarà, no?, aquest avís.
No només el que implicarà, sinó que ens estem trobant amb el cas d'Israel, com està passant també amb el cas d'Ucraïna i amb molts conflictes, també va ser amb la Guerra Civil Siriana, com es podia seguir,
sí.
I és que el problema que hi ha és que hi ha molta desinformació. O sigui, no només hi ha la informació oficial en aquest sentit, sinó que a través de les xarxes, a través de WhatsApps, a través de Telegrams, a través de canals de, suposadament, notícies i tot el d'això i tal, es fan anar bulos, el que podríem dir bulos, a fake news. Llavors, clar, sí que és veritat que hi ha notícies que ens arriben confirmades, com pot ser aquest avís de Hamas a les 5...
O els dos dirigents de Hamas morts, no?
Això ho ha confirmat el govern israelià. Llavors, aquí sí que estarem parlant d'informació verificada, però, per exemple, hi ha moltes imatges que estan corrent dels bombardejos de Gaza, que en algun cas inclús ho he preguntat i m'han dit no, això és de fa 4 anys i és un altre lloc del món que no té res a veure.
Guillem, vam parlar ahir amb la gent de Verificat i ens van confirmar el que tu estaves dient, no? O sigui, molta precaució, sobretot, i si trobes amb imatges que són d'altres moments, diguéssim, que es denunciïn.
Sí, sí, o sigui, inclús en el meu cas, per Twitter, ho he dit més d'una vegada, dir, si faig un tuit o comento una notícia i aquesta notícia és de treta de context o la imatge és falsa, que la gent m'ho digui.
Exacte.
Que em segueix, que té d'això, és que m'ho digui per privat o per obert, perquè ho esborro i ja està. I el tema que és que moltes vegades això no es fa, perquè o la imatge és morbosa, o la imatge dona visites, o coses d'aquestes, llavors hi ha comptes que, de suposadament notícies, o de periodistes sobre el terreny i coses així, que el periodista no està sobre el terreny, les notícies que tu estàs veient, per exemple, en el cas de l'atac d'Israel, s'han fet notícies d'Afganistan, de Síria, hem vist inclús imatges de la guerra d'Ucrània, inclús imatges de videojocs, de realitat virtual.
Tal qual, sí, sí.
Aleshores, són tot un seguit de coses que cal tenir en compte i és un dels motius pels quals actualment m'agradaria ser cauta en el fet de comentar qualsevol cosa sobre aquest conflicte, perquè tenim molta informació sobre la taula, els canals oficials són públics, són notoris, tant Hamas té xarxes socials, el govern israelià té xarxes socials...
Hamas té xarxes socials?
Sí, té mitjans propis de notícies que van emetent els seus missatges, també a través d'agències de notícies com Al Jazeera tens interaccions amb líders de Hamas... Mm. Altres mitjans com el Monitor, altres com també The Jerusalem Times, The Jerusalem Post també fa d'això, The Israel Times també són d'israelians, també el Comte, per exemple, ara mateix estava seguint, de la monarquia jordana, de la Casa Real Jordana.
Clar, què ha dit a tot això, la monarquia jordana?
Per exemple, ara mateix han dit que organitzaran un comboi humanitari amb Egipte. Volen organitzar un comboi humanitari a Gaza amb Egipte. Clar, això ho han piulat a les xarxes, el tuit, el compte de la, del govern directament de la Casa Real Jordana. Clar, si això que tuit el fa un compte que no sabem qui és, possiblement és una fake news.
No, i està claríssim que hem de vigilar, i més amb els temps ara mateix, no? Per com ha estat funcionant tot, que causa amb aquesta desinformació, moltes vegades que has de fer com aquesta tria, aquest filtratge del que és fake o no.
Sí, a més les xarxes condicionen molt a difondre fake news, és a dir, perquè quan tu a vegades difons un missatge o difons una informació, ho hem pogut veure inclús amb temes de la política d'aquí, hi ha una reunió tal lloc, o s'ha pactat tal cosa, i surten els mateixos polítics i diuen, no ens hem reunit, no ens hem trobat, no sabem del que està parlant. I en el cas aquest dels conflictes, i també en el cas d'Afganistan, passa, és a dir, quan segueixes les notícies d'un lloc, moltes vegades hi ha la part morbosa de la notícia, per dir-ho així, per treure-li punta, en aquest cas... per exemple, el terratrèmol, no?
Que déu-n'hi-do, Guillem, aquest cap de setmana, eh?
És que s'ha juntat tot.
S'ha juntat tot de cop, no?, amb l'atac de diversos terroristes contra Israel, després també el terratrèmol que ha sacsejat a Afganistan. Clar, una tragèdia amb moltes víctimes mortals.
Estem parlant d'una regió principalment rural.
Afganistan.
Afganistan, ens situem a Afganistan. Estem parlant de la província d'Herat, és una província que va a frontera amb Iran. És una regió bastant àrida, al mateix temps també té cultius. Va ser molt important com a nada de comunicacions, i ens estem trobant que el mateix dissabte i la xifra de morts que es va plantar amb uns 2.000 morts i 1.200 persones ferides. Actualment, ho heu consultat, són 1.795 morts i 2.000 persones ferides. Llavors, clar, ens estem trobant en una situació de que Afganistan actualment és un país completament tancat pel govern dels talibans. L'ajuda humanitària que pot arribar amb aquesta gent i que no es quedi el govern, perquè a vegades això passa.
O sigui, això passa, que arriba ajuda humanitària i és el propi govern, no?, que ho distribueix,
sí, és a dir, en alguns casos hi ha hagut casos de corrupció vinculats a ajuda humanitària, en el cas d'Afganistan ha passat. És a dir, i s'ha denunciat, i la persona ha acabat a judici amb l'anterior govern. Actualment no se sap, perquè és un règim molt opac, és un règim que no té infraestructura per ajudar amb aquesta gent, i al mateix temps ha passat en una regió molt conflictiva històricament, perquè Afganistan és un país que està format per diferents tribus i diferents ètnies, amb cultures molt diferents i tradicions molt diferents, tot i que siguin musulmans tots, és molt diferent de mirar punts del país d'un altre, i al mateix temps els talibans també tenen una política hostil sobre determinades ètnies o determinades tribus. Aleshores, clar, tampoc està garantida que els arribi l'ajuda, no per la pròpia voluntat del govern afganès, sinó també per tal de molestar amb aquesta gent.
I mira, ja m'has fet reflexionar, però ahir tot just parlàvem que feia un mes del terratrèmol que va sacsejar al Marroc, i feia un mes, ahir, i ja gairebé no veiem res als mitjans, perquè tu parlaves de la informació, que van ser, doncs, les primeres 48 hores, no?, que no vam... hi havia una allau, diguéssim, d'informacions sobre aquest tema, i ara ja no sabem res, no?
Sí, és a dir, en el cas d'Israel, per exemple, tinc amics que són... Perdó, en el cas de Marroc, tinc amics que són marroquins, he pogut parlar amb ells, m'han comentat situacions familiars que han tingut, de problemes que han tingut a les cases dels seus tiets, dels seus cosins, etc. I la veritat és que és el que tu comentes, vull dir, va tenir el boom informatiu, va tenir les imatges morboses de la gent caminant pels carrers amb tot destrossat, que això és... Hi ha un punt, de, per dir-ho així, de crítica, no?, de dir què busca la premsa en el moment de situar-se sobre el terreny entremig de la desgràcia. I al mateix temps, ells m'ho deien, de dir, quan hem deixat de ser notícia, quan hem deixat de generar visites, quan hem deixat de generar res, canviem de tema.
Ja no interessa.
El Mundial. Ara és el Mundial.
Pam. Totalment. O sigui, passem d'un terratrèmol a no sé quantes morts...
Al Mundial.
Al Mundial de futbol, no? Si tornem al tema d'Afganistan, Guillem, si hi ha algun oient que té curiositat, doncs, però no troba on informar-se bé, quins mitjans tu recomanaries doncs, per seguir, per exemple, el cas d'Afganistan?
En el cas d'Afganistan, principalment, hi ha l'Agència Nacional de Notícies, que està controlada pels talibans, però no ha deixat de generar missatges ni ha deixat de generar notícies sobre el que passa. Per tant, he d'advertir que té serviaix progovernamental, que és l'agència Bakhtar, que és la que sempre hi ha hagut al país, des de... diria que té més de 80 anys. I el Twitter és BNA Pashto, que bàsicament informa sobre tot el que es fa des del, a través del govern, a través de les oficines del govern de diferents regions, tot el que són la visió més governamental i més institucional del que fa el govern. Aquesta és la principal. Després, si la gent té interès en saber una visió també una miqueta censurada pel govern, perquè repetim, els talibans governen amb mà de ferro, governen amb la censura, governen a través de l'amenaça, que és l'agència PAWOK, PAWOK Afghan News, que principalment a Twitter és PAWOK, P-A-J-H-W-O-K. Piulen en anglès, piulen en urdu, piulen en pashto, i és una agència principalment independent de notícies que moltes vegades ha ofert un contrast vinculat a... O sigui, no contrari, sinó que ha anat més enllà i ha precisat més que no pas l'agència governamental sobre alguns assumptes. De fet, les primeres reporteres que podien veure sobre el terreny en el moment que els talibans van poder entrar eren d'aquesta agència.
Era d'aquesta agència, que ens estàs recomanant. Sí. Fixa't tu que ara et deia, perquè abans d'entrar li hem demanat al Guillem, Guillem, parlem res d'Israel, tot el que està passant. Què ens recomanaries tu també, si volem seguir minut a minut, tu que estàs a Twitter a totes hores, no?, i que saps destriar molt bé, què ens recomanaries, a què podem seguir, no?, per estar ben informats?
En el cas d'Israel, per exemple, hi ha el portaveu de les Forces Armades d'Israel, que és IDF Speak, alguna cosa així, però bàsicament es pot buscar. Després hi ha els principals diaris d'Israel, que és The Jerusalem Post, The Times of Israel... Després, si volen una visió més progressista, Haaretz, que Haaretz, per exemple, és un diari d'una llarga tradició laborista i d'una llarga tradició d'esquerres, que, per dir-ho així, The Jerusalem Post és més institucional, més conservador. En canvi, Haaretz té la versió anglesa, que és progressista, més laborista, etc. I després, també, de l'altra banda, per dir-ho així, del costat palestí o del costat arabo-palestí, podem trobar Al Jazeera, que bàsicament és una agència de Qatar, però informa amb certa imparcialitat, informa d'una manera molt correcta i seguint tot absolutament sobre el terreny. Tenen la seva versió anglesa, que és, també tenen canal de notícies a la televisió. Després també tenim el que és l'agència El Monitor, que aquesta agència crec que és, no me recordo exactament de quin país és, però també ofereix el punt de vista dels àrabs i també dels palestins. I després hi ha diferents agències que ja estan vinculades, no?, a faccions, per dir-ho així, palestines, com seria, no me recordo com es diu, que principalment emet des del Líban, que està vinculada a Hezbollah, però també és una agència de notícies pública, com es diu, Almanar, l'agència Almanar de Notícies, que està vinculada a tots aquests grups. Aleshores, clar, hi ha una oferta de notícies...
Clar, és que perquè m'estàs dient, clar, hi ha una llau, no?
Hi ha una llau d'agències de notícies. Aleshores, clar, però és veritat, és a dir...
Jo crec que ho hem de rematar seguint a tu. I que ens facis, i de tota la informació que treus, no? Perquè puntualment fas el tuit, diguéssim, del Guillem.
Sí, sempre, moltes vegades, i alguns amics m'han dit, de dir, et seguim perquè fas difusió de les notícies.
No, però no, perquè... Fas una mica com el resum,
clar,
no?
És
lo interessant.
Però és que és el que trobem, és a dir, moltes vegades que el cribar, l'altre dia m'haig equivocat amb ho accepto, vull dir...
Sí.
Perquè a tots ens passa. Vaig publicar un tuit d'una cosa que feia un any, m'ho van dir-ho, vaig rectificar-ho. Vull dir, també això s'agraeix, a dir, que hi hagi gent que et digui, això fa un any, i a més t'aporti la prova, de dir, aquest vídeo fa un any, o et surti gent que et digui, no, mira, has de seguir aquest autor, o has de seguir aquest periodista... I això és una cosa que agraeixo molt de les xarxes socials. Vull dir, no només és la part de mira quants me gustes o mira quants likes tinc o mira quants retweets tinc, sinó també la interacció social que ha fet i que, sincerament, jo he conegut molt gent molt interessant en això, i és el fet de recomanar-te coses. És a dir, comences parlant sobre el tema dels jordans que han ofert ajuda, acabes recomanant llibres o t'acaben recomanant llibres...
Que no saps, ja, al final de... No,
no, sobre el tema, vull dir, per ampliar coneixement. I arriba un punt que... I això és positiu, de dir, la gent ha de deixar els prejudicis a banda moltes vegades i acostar-se a la crònica internacional sense prejudicis, amb un espai en blanc, o sigui, amb un cap en blanc.
Doncs aquesta és una bona reflexió. De fet, nosaltres ho recomanem al Twitter, ho recomanem nosaltres, @gpursals, politòleg i màster en seguretat i doctor en dret constitucional.
Doctorat.
Es pot quedar poc, ja no? Com ho portes?
Ho porto bé, però és el primer any. Poc a poc.
En dret constitucional, que tela, sí. També. Tu ja estàs preparat, no? I també columnista. El podeu seguir a @gpursals i allà el Guillem us explicarà cada dia amb el tuit oficial de tot el que està passant pel món. Guillem, moltes gràcies. Mira, jo et diria, ara parlarem aquí al Fabricació Pròpia de l'encariment del cost de l'aigua, que pujarà un 30% a partir del gener. Sí. A l'àrea de Barcelona, i també aquesta setmana arrosseguem una altra notícia que fa referència al cost de la vida, nou màxim en el lloguer a Barcelona, 1.123 euros al mes de mitjana, eh?
L'altre dia un amic m'ho comentava de que s'estaven ja buscant casa tot el que seria Rodalies de Vic i coses d'aquestes per tal de poder pagar-s'ho, perquè es troben amb la situació de que no es poden... O sigui, el jovent de gent de meva edat no es pot independitzar, a veure, en el cas de Barcelona, no pot viure a prop de Barcelona, moltes feines sorgeixen a Barcelona per la capitalitat, llavors, clar, ens trobem en una situació una miqueta crítica en aquest sentit.
Doncs mira, ara en parlarem amb el Jordi García, soci fundador de la xarxa d'Economia Solidària. Guillem, moltes gràcies, eh?
Un plaer.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
I és que ho estàvem comentant, els darrers dies han aparegut notícies que evidencien que la vida és cada vegada més cara i molt especialment doncs, la vida a la gran ciutat. Estem parlant de Barcelona amb aquests dos titulars que comentàvem ara amb el Guillem. El cost de l'aigua, que pujarà un 30% a partir de l'any vinent, i aquest nou màxim del lloguer a Barcelona. Tenint en compte, clar, és que tot això li sumes que el salari mitjà de la capital catalana és de 32.000 euros, la contínua pujada de preu de despeses també bàsiques, com és aquell lloguer de l'habitatge, o l'aigua, doncs, compliquen, i de quina manera aquesta arribada a final de mes per moltes famílies. Per analitzar aquesta pujada del cost de la vida i també per preveure'n les conseqüències, saludem aquesta hora aquí al Fabricació Pròpia en Jordi García. Ell és soci fundador de la xarxa d'Economia Solidària. Jordi, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi, no sé com valoreu vosaltres aquestes notícies que llegíem. Aquesta deriva, creieu que és imparable? Fins a on pot arribar?
Bé, jo crec que serà imparable si no la parem, per dir d'alguna manera. No? Vosaltres esmentàveu doncs, la pujada anunciada de l'aigua, no? I també del preu dels habitatges, no? O sigui, de compra, els mateixos preus de les hipoteques, però podríem afegir perfectament l'alimentació. No? L'oli d'oliva, sí. Que en parlem aquests dies, la fruita, en fi. No? És un preu, és una pujada generalitzada de tot allò que és, d'alguna manera, essencial per viure. No estem parlant de béns de luxe, sinó que estem parlant de necessitats essencials, no? I jo deia, això serà imparable si no ho parem, no? Com ho podem parar, al nostre entendre?
Clar, com podem fer-hi front, no?
Sí, jo crec que necessitem polítiques públiques realment eficaces que, d'una banda, controlin els preus d'aquells productes que són essencials per viure, i de l'altra també que controlin els beneficis. És a dir, la pujada de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona, bé, doncs, l'aigua està privatitzada, depèn d'una gran multinacional, que és Agbar, que alhora és una filial d'una altra multinacional francesa, que es diu Suez, doncs bé, doncs, l'aigua s'hauria de municipalitzar, l'aigua hauria de ser pública, i per tant, diguem, no hauria de ser controlada per la ciutadania, hi ha uns preus assequibles. Aleshores, la gent cada cop ens hem d'estrenyar més el cinturó, per això vol dir que cada vegada hi ha més pobresa, més precarietat, més vulnerabilitat, però en lloc he sentit dir doncs, que, diguem-ne, que els fons d'inversió, els grans capitals s'estrenyin el cinturó, és a dir, aquí diguem-ne, nosaltres, diguem-ne, la gent del carrer intenta reduir, hem de fer mans i mànigues per arribar a final de mes, però després agafarem qualsevol diari a la notícia econòmica del trimestre i ens diran que la gran banca o les grans multinacionals han guanyat milers de milions de beneficis. Doncs bé, cal aplicar un control des del poder públic als preus i els beneficis. Hi ha certes coses que considerem essencials per la vida, com pot ser l'aigua mateix, que no han de passar pel mercat i, per tant, estar subjectes a la llei de l'oferta i la demanda, sinó que són béns essencials que han de ser controlats públicament per la ciutadania i per l'Estat.
Clar, vosaltres el divendres 20 i el dissabte 21 d'octubre, el que fareu, Jordi, a la Fabra i Cots de Barcelona, celebreu aquesta Fira d'Economia Solidària de la capital catalana. Entenc que aquests temes els tractareu. En què consistirà?
Bé, la Fira d'enguany és una fira especial perquè, diguem-ne, la xarxa d'economia solidària celebra els seus 20 anys d'existència. I també és una fira especial perquè, diguem-ne, després d'uns quants anys de Fira d'Economia Solidària, que venim celebrant sempre a la Fabra i Cots, al barri de Sant Andreu de Barcelona, aquest any el dediquem exclusivament als fòrums de debat i a les trobades entre entitats, entre cooperatives, entre associacions que treballen al camp social, al camp de la cultura, al camp ambiental, etc. I, diguem-ne, i tractarem diversos temes. És a dir, l'economia social i solidària és un conjunt de milers d'iniciatives que hi ha a Catalunya, doncs, d'activitat econòmica, doncs, feta, doncs, és de valors com la democràcia, doncs, l'orientació al bé comú, la solidaritat, la igualtat, el feminisme, i aleshores hi ha tota una sèrie de temes, no?, que ens preocupen, com és aquest mateix, doncs, l'encariment de la vida, o com és, doncs, els problemes, doncs, derivats, doncs, de la crisi ecològica que estem patint, que es tractaran tant el divendres 20 com el dissabte 21.
Perquè explica'ns una mica més, en què consisteix aquesta economia social i solidària, perquè és molt interessant, Jordi, no? Perquè la gent es pugui fer una idea si estan interessants també en participar en aquesta fira.
Doncs mira, estem parlant que, per exemple, a Catalunya hi ha més de 3.000 empreses que són cooperatives de treball. Jo, per exemple, treballo en una en què, diguem-ne, la propietat de l'empresa és nostra, és de la gent que treballem i la gestionem d'una manera democràtica. El nostre objectiu no és obtenir el màxim benefici econòmic. El nostre objectiu és cobrar un salari mínim a final de mes i fer una feina que tingui sentit tant per nosaltres com per la societat. Economia social i solidària és també, per exemple, la banca ètica. És a dir, és possible que hi hagi una banca ètica? Doncs és molt difícil, però algunes n'hi ha en forma cooperativa. Doncs bé, això pertany a l'economia social i solidària. Economia social i solidària és, per exemple, també, doncs, el munt d'entitats, associacions, cooperatives, fundacions que treballen en el camp social per canviar la societat, per fer front als problemes que tenen les persones més vulnerables. Economia social i solidària, per exemple, és un consum conscient, un consum responsable, que sigui un consum, doncs, que no destrossi el planeta, com ho estem fent tots plegats. De tot això és l'economia social i solidària. És una economia que no està al servei del diner, sinó que està al servei de les persones i és feta per les mateixes persones d'una manera democràtica, d'una manera solidària, d'una manera sostenible, i és això de què parlarem a la fira d'aquest any, els dies 20 i 21 d'aquest mes.
Clar, Jordi, crida l'atenció perquè ens deies, o sigui, és important també aquesta data, aquesta fira del 20 i el 21 d'octubre a la Fabra i Cots, perquè són aquests 20 anys, no?, que ens explicaves. Com ha evolucionat aquest concepte, Jordi? Perquè em dóna la sensació que encara ens queda molta feina per fer.
Per desgràcia, sí. Per desgràcia, ens queda molta feina per fer. És cert que en aquests darrers 20 anys l'economia social i solidària ha crescut molt, s'ha fet més visible, ha entrat, tenim experiències d'economia social i solidària en molts sectors d'activitat. Jo gairebé podria dir que, segons on estiguem del país, podem viure dintre l'economia social i solidària, és a dir, podem fer un consum d'energia, doncs la llum que ens arriba a la casa pot ser una cooperativa, doncs, elèctrica, d'energies renovables, podem viure en un habitatge cooperatiu, podem comprar productes, doncs, fets, diguem, per l'economia solidària, amb criteris agroecològics, amb criteris de justícia social, és a dir, tot això ha avançat molt. Però és cert que, per desgràcia, al nostre entendre, no és pas l'economia dominant. L'economia dominant és una economia molt més depredadora, l'economia capitalista, i, per tant, encara som una minoria més significativa, més coneguda que fa anys, sí, però que encara necessitaria molt de suport públic, perquè, en definitiva, les regles del joc de l'economia o de la nostra societat no juguen pas a favor de la cooperació, de la democràcia econòmica, de la solidaritat, de la igualtat. L'economia dominant és al meu entendre, al nostre entendre, la xef és l'antítesi i això. Per tant, necessitem també un suport públic que ja s'ha vingut donant aquests darrers anys, però molt més decidit perquè fer que aquesta economia sigui l'economia d'alguna manera dominant. És a dir, d'alguna manera, nosaltres entenem que no som les persones les que hem de ser al servei de l'economia, que en el fons vol dir al servei dels qui tenen els diners, que és una extrema minoria, sinó que és l'economia la que està al servei de la societat. L'economia solidària intenta això.
Intenta, és aquest objectiu.
I el servei de la gent, del bé comú.
Jordi, ja per acabar, perquè igual hi ha gent que s'estigui preguntant, sí, que s'estigui preguntant ara, tenim 2 minuts per arribar al punt de les 4. Qui hi ha al darrere? Qui sou la xarxa d'economia solidària?
Doncs mira, en aquest moment la xarxa d'economia solidària, hi ha diferents perímetres, però podem dir que hi ha un perímetre d'unes 500 entitats, que són cooperatives, són associacions, són fundacions, la majoria són entitats sense ànim de lucre, que fan activitat econòmica en sectors molt diversos, és el primari, la indústria, el sector serveis, i podríem dir que hi ha un altre perímetre més ampli, doncs, que són unes 1.500 entitats, doncs, que d'alguna manera estan auditades per una altra cosa que celebrem aquest any, que és el PAM-APAM, que és un mapa col·laboratiu de l'economia solidària que podeu consultar per internet. Vull dir que són uns milers d'entitats i unes desenes de milers de persones en aquest moment a Catalunya, concretament, doncs, igual que en altres llocs doncs, del món, que estem tirant endavant una economia que és això, que és més justa, que és més igualitària, que és més democràtica i que és més solidària i sostenible que no pas la que tenim.
Doncs, Jordi, gràcies per haver entrat avui al Fabricació Pròpia. Jordi García, soci fundador de la xarxa d'economia solidària. Recordeu, si esteu interessats, 20 i 21 d'octubre a la Fabra i Coats de Barcelona, doncs tindrà lloc aquesta fira d'economia solidària. Que vagi molt bé, Jordi. Merci, gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
I com dèiem, segons per arribar al punt de les 4, ens posarem al dia amb les principals notícies d'aquest dimarts 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, i és per això que en aquest programa, després del butlletí informatiu, en parlarem. I en parlarem amb el periodista i comunicador Roger de Gràcia, que acaba de treure nou llibre amb aquest títol, Digue'm Boig. Fins ara.